Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, a una nova edició del podcast de Mossega la Poma, en concret l'edició regular 657.
Regular.
Sí, perquè...
No aspirem a més, Tomàs.
Bueno, ja els heu escoltat, el Ludo per una banda, el Dani per una altra, qui us parla, en Tomàs. No sé si s'afegirà algú més. El Rafael no va dir res, però el Rafael aquests dies està amb canvis, o sigui que, bueno...
Almenys no li ve el seu amic del tractor moure-li un sofà com amunt, que jo em sé.
El Quint Tangai sempre està a primera de fila que, últimament. Quint, bones salutacions també als que ens veieu per YouTube. Ja sabeu que, a part que això surt com a podcast, després també... Marc, estic provant darrerament la Mao Torrada 00.
Què és això? També... La Mao Torrada 00... Ah, està molt
jo
bé.
Jo també estic prenent 00.
És molt 00. Correcte. És molt correcte.
Està molt bé, eh? Està molt bé, sí, sí.
Jo, el meu problema, ja et dic, que va ser el 2020, durant la pandèmia, que jo vaig tindre aquell moment en el que vas al supermercat i el primer dia que vas al supermercat amb la mascareta, així amb els guants de nitrovinílics, així en plan d'allò, i el primer que treus del carro és xocolata, cervesa, condons, et mira la caixera i et diu... Anem forts, eh? I llavors dic... I llavors vaig dir que alguna cosa hem de canviar i llavors només hem canviat lo de la cervesa. Vaig passar-me'n a la cervesa sense alcohol durant la pandèmia i m'hi he quedat. I el que m'ha passat és que alguna altra vegada que he pres, diguéssim, cervesa amb alcohol, em té com gust de cubata. És a dir, el cubata és un refresc al sí. que li han afegit alguna cosa addicional i li han posat
tema,
una cosa. Dir, aquesta Coca-Cola no està bona.
Els mediterranis hi ha un tema que no som conscients, sobretot aquí, perquè tenim una extensa cultura del vi, i de que consumim bastant alcohol. Vale? I penso que fa uns anys no, però ara la cervesa sense alcohol, en general, parlo, està molt aconseguida, està molt bé.
Molt bé.
I és bo rebaixar els nivells d'alcohol en general. Vale? Bueno,
jo el tema és que dic, sense haver fet un propòsit personal,
jo tampoc, però
he reduït. He reduït el meu consum d'alcohol pràcticament a zero, i perquè bàsicament és quan hi ha cava pel mig, que dius, escolta, ara diré, em venguis cava.
Sí, bueno, però aquí a Pagès, aquí a Pagès, a la Garrotxa, els àpats d'amics s'acaben sempre amb una cosa que es diu, ai, com li diuen ells? Bueno, són ametlles,
una ratafia...
avellanes... No, ametlles, avellanes, anous, panses...
O músic.
Sí, però aquí té un altre nom. Es diu... Té un nom de clergue. No és un bisbe. No, bueno, té un altre nom. I s'acompanya amb gots de gel, o sigui, amb gots on se li posa gel, i una barreja de vi ranci i moscatell. I l'altre dia, per cert, provava un vi ranci boníssim, perquè els vi rancis es posen amb les... Segur que aquelles ampolles... Tenen un nom Maria Luises o Maria no sé quantos... Són aquelles ampolles de vidre rodones, aquelles àmfores de vidre rodones, i es deixa macerar, o sigui, es deixa fermentar o es deixa fer al sol a les terrasses.
Al sol?
Sí, tu puges a dalt al terrat i deixes la Maria Luís... No sé com se diu, Mamari... Bueno, no sé com se... Tenen un nom, aquestes àmfores de vidre.
I que ho fotin amb alcohol i herbes.
Gràcies, Quint. Grana de capellà. Això es diu...
La grana de capellà.
Grana de capellà. Thank you. Que ets garrotxí? Suposo que serà més garrotxí que jo. Doncs això, la grana s'acompanya en vi ranci i moscatell. Vale? O sigui que aquí es veu molt com a pagès a tot arreu. Vale? Bueno, dit això, que estem en el programa 657, sé que heu estat parlant, perquè jo estava atenent al John Deere i no sé què estàveu parlant de que volíeu començar el programa.
Sí, sí, per tenim cert, perquè si no ens ho fem
una,
a sobre...
Una cosa, abans que ens ho fem a sobre, dos coses. Una, és... O sigui, m'emociono sentint en Dani quan fa el seu podcast de... A Sol i Serena, correcte, que és com es deixa per fer el birranci. Escoltant el podcast de Fent el Suec, perquè ell aquí no ho transmet tant, però quan està explicant el podcast de Fent el Suec, s'emociona molt de que participi a Mossega la Poma, saps? I ens ho a mi em transmet molt de carinyo, o sigui que jo t'agraeixo molt, Dani. Estic supercontent. Mira, estic molt content que hi siguis i estic molt content... que et faci aquesta companyia. Per cert, el Quim és de Badalona i en Ramon altra... Maria Gallar també en diu bon dia, família, des de Califòrnia. Vale, doncs això, Dani, que t'ho agraeixo molt, tio.
Gràcies. He de confessar que en el capítol aquell que vam fer sobre el meu llibre, quan anava explicant, em vaig adonar que sense voler-ho, de forma involuntària, tenia els pèls de punta. Tant dels braços com de les cames.
De l'emoció. Sí, t'entenc. No és gens fàcil escriure un llibre, Dani. No és gens fàcil. Perquè has de quadrar tantes coses i la història llegida... O sigui, locutada són 5 hores, no? Aproximadament, sí. Unes 5 hores. Que m'ha anat de conya perquè he acabat totes les estanteries del sòtan, tio. Perquè anava... Vaig dir, no entraràs en el sòtan sense els AirPods i escoltant en Dani. Que, a en més, Dani. Com no és un podcast, o sigui, no és, ni és un audiollibre, és un MP3 que m'he descarregat en l'iPhone, no tinc punt de referència i he tingut que anar
abans... buscant-lo.
Sí, abans i enrere... O sigui, hi ha moments que dic, hòstia, m'he perdut alguna cosa perquè he saltat de capítol o un trosset de capítol i no m'he donat compte, no? Segur que alguna cosa m'hauré perdut. Però, bueno, molt bé, escoltar, vamos, és un lujo. No crec que hi hagi ningú que es pugui escoltar l'audiollibre del Dani locutat per ell i amb música. Hi ha música que no és una música... O sigui, la música només fa l'enllaç... Al principi, un moment, enllaços entre capítols, que hi ha 7, no? Si no recordo malament.
Sí, són 6 i un final.
Sí, una mena d'epíleg. Vale?
Sí, i l'epíleg, sí.
I després la música de sortida, que és una música que és molt, molt Eurovision. O sigui que... Sí.
Tenint en compte que Eurovision és eclèctica en si mateixa, que hi ha de tot, que...
No vaig agafar un estil tailandès.
Sí. Però la música és en castellà, no?
En castellà i en tailandès.
Hi ha algun tros en tailandès. Sí. És un noi i una noia que són com una mica com els protagonistes de la història, no? Hòstia, i el vídeo aquest, el vaig veure Only for My Eyes o és públic el vídeo que
no,
va ser?
No, és públic.
Encara no. No. Ha fet un vídeo, Ludo?
En 2 minuts, 20 segons, explico tot. És que no hi ha...
És el mega spoiler.
Ha fet un vídeo.
El que volia comentar amb en Dani és quan fas un llibre, un dels principals problemes és són com resistències internes, resistències personals. Primer de tot, doncs, perquè de vegades el que exposes és massa cru, és massa tu i no vols exposar, o creus que és molt evident, i després també hi ha un element de clar, en el moment que tu fas qualsevol cosa, vale, estàs renunciant a tots els possibles potencials. És a dir, tu tens molt un projecte, pot ser moltes coses, i en el moment que tu prens una decisió i tanques una cosa, doncs automàticament ja no són tots els potencials. És això. El que passa és que... perquè aquests potencials es realitzin has de tancar-los i els has de col·lapsar. És una mica com allò del col·lapsament de la funció quàntica, no? És a dir, ara decideixo fer això i no és tan bo com jo crec que podria ser, però és que si no ho tanques no és en absolut. I genera aquesta resistència interna i és un procés fumut. De poder-ho tancar i per això, per exemple, a mi m'agrada doncs, això, doncs, els llibres de no ficció, els estic escrivint amb la meva senyora i per tant doncs, sé que dir, mira, jo faig una cosa i passa pel filtre d'ella i ella fa una cosa, passa pel meu filtre I això m'obliga també a posar-lo a la taula de l'altre, de dir, no sóc jo amb les meves dèries i les meves pors, això no, ho hem d'aterrar, i les coses acaben sortint. En canvi, si és una cosa teva només sola, costa. I amb el podcast en el mateix, o sigui, per exemple, això que fas tu, Dani, de fer un podcast tu sol, de dir, ostres, clar, és dir, la temptació d'aturar, d'autoeditar, de no m'ha quedat bé... És molt gran. En canvi, quan estàs en un podcast amb altres persones, és una conversa i acceptes la imperfecció, que per això a mi... jo volia engegar un podcast abans de conèixer en Tomàs i no vaig poder. En Tomàs tenia la capacitat d'agafar i fer aquell mosseg a la poma que feia els quatre episodis.
Tres o quatre capítols standalone, però... Eren una prova.
O sigui, no sabies on anaves. O sigui,
no.
He agafat i he fet uns jingles, recordo que havies fet uns jingles i d'això, i he configurat el micro, i ens explicava com havia configurat el micro.
Va ser com una ejaculació del primer moment creatiu, ¿vale? Que estava, amb, com tu dius, amb jingles, amb músiques, tot barrejat, i no... Estava experimentant amb el
GarageBand. No sabies... Volies però, no. Però el que vas fer és... Jo tenia alguna cosa que no havia tret, perquè, i gràcies a Déu que no ho vaig treure, ¿vale? Però el trobar-nos, poder-ho fer plegat, surt alguna cosa i fas això, col·lapses la funció d'ona. I és...
Sí, és, va ser el podcast de Schrödinger, saps? Perquè era, no era, i quan vas aparèixer tu...
Vam matar el gat del tot.
Vam matar el gat del tot, ja. Sí, sí.
El vam embolicar en paper d'aquell de plata.
Escolteu, a veure, deixeu-me posar falques i coses.
Posa falques.
Recordar els que estan a YouTube, que ens, a part de que hi ha els que ja heu fet, el Quim i el Ramon Maria Gallar, gràcies per saludar. Si sou més por ahí donant que sí que ja veig que sou més, saludeu, i si voleu comentar alguna cosa que tingui relació amb el que anem dient, jo ho portaré en el vídeo, en el Riverside, en el YouTube que estem ara en directe. Vale, deixeu-me posar recordar que estem en el capítol 657, com sempre, sense guió, i això és Mossega la poma. I no sona res, ara sí.
Va!
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Tinc un col·lega que està desbrossant aquí al mas i està vestit que sembla un pilot de ala Wing. Star Wars. Porta un casc bonito amb unes ratlles, porta a la màquina que hi ha de desbrossar, que sembla un rifle d'aquests especials. Bueno, està de foto, tio.
Li estava ensenyant a en Dani aquesta, aquí que tinc, dels discos.
Ui,
la banda sonora de Conan el Bàrbaro, d'en Basil Paul Eudoris. Tema, banda sonora... Mira, la pel·lícula és bona, però la banda sonora és tan bona. És tan bona que quan van fer la seqüela Conan el Destructor van reprofitar la banda sonora, no van tenir peles per tornar pagant en Basil Paul Eudoris i van aprofitar la mateixa.
Raïc Martínez, molt bones. Teniu uns noms molt raros a YouTube, però bueno, salutacions. A veure, Marc, per on vols començar?
Perquè tenim diverses coses. Primer de tot, tinc records per tu, sí, d'un vell amic, un tal Albert Murillo.
Hòstia, l'Albert Murillo!
Un tal Albert Murillo que feia temps que no ens escoltava, però va escoltar precisament el programa del llibre d'en Dani.
Hòstia!
Vale?
Que maco! Com està? Està bé o què?
Sí, m'ha dit que està molt bé, que té els nanos grans, està portant el tema de podcasting a dintre de Catalunya Ràdio, segueixen amb Generació Digital, van fent, segueixen fent, aquests no són com l'Indurain, allò Indurain, no acaben mai, però em preguntava això, com ho fèiem, que sonàvem tan bé, Li vaig estar dient, sones molt bé, com és això, com ho feu, feu online, quin... li vaig estar parlant llavors així per, en missatges d'aquests mini-podcasts d'aquests del WhatsApp, li vaig explicar el micro que tenia i que fèiem servir el Riverside, que serà en local i que també ens fa l'estreaming, aquest tipus de coses, em va donar records. Llavors, jo tinc una cosa que us volia explicar.
Records també a l'Albert, si ens escolta aquest capítol, perquè l'Albert va ser... Després vam conèixer en Jordi Celles i també
a l'Elisabet, a la Gina Tos,
a la Gina,
i a tothom, al Francesc...
Tots. Però l'Albert va ser potser la persona que ens va obrir les portes, te'n recordes, de Catalunya Ràdio?
Sí. A més, recordo que...
A part que és una persona super... molt entranyable, és molt maco. Sí, sí. Mm. Mm.
Doncs, que en aquell moment era el director d'allò. Bueno, doncs, una altra cosa que jo et volia explicar és que aquesta setmana... En Jordi Mas és un dels desenvolupadors open source potser dels més famosos
català, no?
De Softcatalà, és un dels pancaires de Softcatalà.
Sí, Softcatalà és una institució que mou molt acuradament el seu pressupost, on la gent penca que el que no està escrit, tota l'antítesis d'un polític. Penquen molt. I en Jordi Mas és una persona que ha tirat endavant aquest projecte, juntament amb altres persones, de sí. Softcatalà, que és una pedra angular per la llengua a internet.
No. És com la nostra estimada Viquipèdia, que tenim el nostre Rizzi Rafe, però que Viquipèdia fa 25 anys.
Sí, vale, Viquipèdia
fa 25
resum,
anys. Sí.
Tu li vas, va ser tu qui li vas preguntar quin era el podcast el podcast més antic en català.
Exacte, és que això és el que, sí, és el que he enviat, perquè en Jordi aquesta setmana ha agafat i enviat a X, a Twitter, que encara existeix, ha fet un repositori molt xulo que es diu Què es cou. Vale? Aquest repositori que es diu Què es cou està a GitHub, Jordi Mas, Què-es-cou. Bàsicament és un repositori que el que fa és que si tu tens i has de connectar algun LLM, i el que fa és que escaneja, diguéssim, en plan agent, escaneja fonts d'internet per saber què és el que està passant en el món de tecnologia en català. Mm. Vale? I llavors ell deia, escolta, aquí hem trobat totes aquestes fonts, i jo li vaig dir, tio, t'he preguntat quins podcasts són els més antics, i ha agafat i llavors vaig dir, mira, ja t'ho busco jo, i li vaig preguntar a ChatGPT doncs quin era el podcast més antic de tecnologia en català, i llavors bàsicament ell deia que bàsicament depèn de si estàs parlant de programa més antic que després ha sigut podcast, que en aquest cas és l'Internauta, perquè des de gairebé els anys 90...
Els anys 97 o una cosa així, una barbaritat.
Exacte, sí, des dels anys 90 Vicenç Partal l'estava portant, nosaltres vam anar a l'Internauta.
Com es deia aquest, l'altre?
Generació Digital.
No. Vicenç Partal i bueno, una altra persona vinculada també al món de la ràdio.
Però després va desaparèixer i va quedar amb Vicenç sol, em sembla, i després va...
És que va morir, altres. Aquella persona va traspassar. Mm-hmm.
Doncs el model que ho va buscar, que anava fent cerques, doncs bàsicament deia, depèn de què estàs dient, el podcast actiu que porta més temps, però que no va començar com a podcast, és l'Internauta, perquè l'Internauta comença com a podcast a partir de 2010 amb VilaWeb, i el que porta des del principi com a podcast i a més com a mitjà independent que no té finançament i que...
Com a podcast...
De podcast clàssic tradicional, doncs som els més antics i els que encara hi som, o sigui, encara estem aquí, o sigui, els que encara hi som. I,
per tant, no, llavors, marxem... Ni amb aiguarràs.
No se'n va ni amb aiguarràs, i en Jordi Mas ha agafat i ha incorporat a Mossega la Poma en el seu Què es cou, en totes les fonts possibles, doncs està el podcast Mossega la Poma, no sé si la gent s'escoltarà el programa o es mirarà el resum aquest que ens fa el Perplexity Pro d'en Tomàs. Saludem el senyor Perplexity Pro.
O sigui, l'altre dia va fer un thumbnails al Riverside Automatics, perquè... Ell, quan acabem el programa, jo li dic... Bueno, s'espera que, per cert...
I fa vídeos curts i coses per posar a TikTok i coses que no fem servir.
Recorda, mira, una cosa que et dic, que t'hauria de dir off the record, però t'ho dic on the record. És que vas marxar tan aviat que van quedar uns minuts pendents de pujar. I avui el Birras, que és un senyor que ens escolta en molt males condicions perquè porta un tràiler enorme que fa molt de soroll i ens escolta en el tràiler, m'ha dit... sou uns paparres, perquè no us escolteu tot el programa de punta a punta i els últims minuts del Dani no s'han escoltat. I tenia raó, vale?
Del Dani.
Els del Dani, sí, només va ser ell, perquè el Rafael... Pues això, el que us deia, genera uns... jo li dic, genera les notes del programa i genera un resum, les etiquetes, no sé quantos, el blog, el post, no sé quantos, i genera uns thumbnails molt, molt retocadillos, vale? I havia agafat en Rafael Jesús i en a mi i ens havia posat junts i posava ciència i tecnologia, no? El Rafael a ciència i a mi a tecnologia. I són superaparents, o sigui, semblem uns professionals del
molt,
podcasting
molt
modern.
Molt ben posat aquí, el super, podcasting sí, modern, eh? I tu sí, evidentment, amb els aparatos que tens aquí darrere, és que tens aquí una parafernàlia que dona gust, eh?
Sí, sí. Sí, sí. Doncs... I perquè no veus el que hi ha davant, perquè el que hi ha darrere és del segle passat, o sí, del segle passat, però el que hi ha aquí davant és del segle vinent.
Doncs jo volia comentar el projecte aquest de què es cou d'en Jordi Mas, no només perquè ha ficat a mossega la poma, que sempre doncs, ens fa il·lusió doncs, que comptar dintre d'allò, sinó per la idea aquesta que caram, ara tu tens les teves notícies, o sigui, deixa'm endreçar-me el cap. Vale? El missatge és a dir, originalment, quan vam començar a mossegar la poma, nosaltres el que teníem era un RSS molt curat. No sé si te'n recordes. Tenia aquells RSS que teníem tots els nostres RSS, dels blogs i dels diaris i les coses que llegies, i per exemple, el meu RSS, i anava molt bé. Després Google ens va traicionar i ens va ser la primera gran traïció de moltes de Google, però la primera gran traïció de Google va ser quan va eliminar Google Reader, perquè d'alguna manera... ens podíem haver agafat i importar el nostre RSS, però ho vam deixar estar. Ho vam deixar estar i quan vam recuperar doncs ja no vam arribar... Jo ja no he tornat a agafar i muntar-me un RSS reader com el que teníem, perquè d'alguna manera el nostre RSS era l'X, i era el Twitter i era l'X, i d'alguna manera el que vam fer va ser... delegar en una gran empresa, doncs, perquè primer era el following de Twitter, el following, i després ja és el per tu. Llavors, la gràcia és que a Twitter encara doncs, tinc l'opció de dir qui és qui jo segueixo i tinc el feed de la gent que jo estic seguint i no la cosa precuinada que em dona X. I està molt bé, però la idea aquesta de dir, escolta, no, és que puc tenir un agent meu que em gastaré uns tokens al dia, però es dedicarà a agafar i a buscar tot un conjunt de fonts i començarà a buscar informació sobre, en aquest cas, què es cou i quines són les notícies interessants i quins són els projectes interessants i quines són les coses. I això jo ho trobo molt interessant i que o conjunts de persones puguin dir, escolta, ara deleguem en aquest algoritme i posem les nostres fonts i que busqui i que regularment ens vagi avisant d'aquest tipus d'informació i llavors ho consumim com volem, ho consumim des del Telegram, ho consumim amb una forma de newsletter que ens enviem nosaltres mateixos, però que d'alguna manera tu tinguis l'opció d'agafar i configurar-t'ho, a mi em sembla collonut.
No, i tant. I més ara que aquestes grans plataformes, com tu has comentat fa poc, X, que si dius que et faci X el propi... t'ensenyi les seves notícies més relevants, es posa allà el que els hi dona la gana.
Si són les notícies ja has llapat, almenys el que sí que és interessant és si tu tens un conjunt de persones que tu segueixes i que vols seguir, doncs aquestes persones són les que et donaran les notícies i el que ells triïn, el que passa que també cadascuna d'aquestes persones, algunes d'elles doncs, estaran enviant notícies que ells trien, però molts també estan al mateix X, amb la qual d'alguna manera fins i tot la gent que tu segueixes també t'estan fent un feedback del que l'algoritme els hi dona, amb la qual cosa hi ha un control molt important, tant a Facebook com a X, com a TikTok, i és una altra història, i això, però allò és el fet de dir, no, escolta, escaneja tu, jo tinc el meu propi escàner de notícies i els meus interessos i les coses, si m'interessa això, m'ho cuino jo, i si llavors jo tinc una comunitat, jo què sé, mossega la poma que ens agrada, doncs ho podem muntar i És a dir, té un element democratitzador. Té un element democratitzador molt, molt interessant. Tu vas, ja has tornat? No, no et sentim.
No, no se sent.
T'has mutejat, xato.
Perdoneu, dic que aquí quan truca el d'Amazon has de creuar tres prats.
El cel d'Amazon has tingut que agafar... És que en Tomàs, en realitat, viu a dalt d'una cabanya amb un arbre, vale, i té que baixar per la liana.
Sí, pràcticament sí. Has de saludar els cavalls, les vaques del veí, i aleshores arribes a on el de Correus et deixa.
Jo me'n me l'imagino com la casa del Tarzan, aquella que hi havia l'elefant que estira, que feia pujar l'ascensor.
Bueno, escolteu, teníem... recordeu que la setmana passada, per cert, tothom confirma, també, mira, ho poso perquè ho veieu, en Raïc ens diu, confirma que no es va escoltar. Com que normalment vos escolta una setmana després, va ser ahir. O sigui que sí. Company, tens tota la raó. Doncs, que us deia...
És que pensa una cosa, que abans editàvem el programa, abans, jo recordo en Rai, que estava, era el becari de Mossega la Poma. En una època que tenim un becari de Mossega la Poma.
Ja, però el Rai és brutal, perquè ara és un senyor economista. I abans era becari de Mossega la Poma. I ara
sí,
és un senyor...
És un senyor, és...
Diuen Ciner, vaig fent passades
el,
de...
Els reis ja no són els pares, són els senyors.
Diu que els reis ja no són els pares, són els d'Amazon, té tota la raó. Vale, perdona, doncs què deia el Rai? Que...
No, el Rai es tirava... Jo recordo una vegada que vam fer un programa que en Rai va partir en dos subprogrames i es tirava dies en editar-lo.
Oh, sí, sí.
Perquè
sí, sí.
Tampoc sabíem com anaven els compressors i no sabíem com anàvem totes... O sigui, vam tindre que aprendre molt i en editar trigàvem moltíssim.
Bueno, tu ens vas fer un curs de Logic Pro.
Exacte.
Recordo, que jo sí, no tenia ni idea de Logic Pro i tu ens vas fer un curs.
Sobretot la idea va ser el compressor, va ser la base. Sí, aprendre, sí. Aprendre el compressor...
I
però
ara
que...
li dius a Riverside que et generi ja les show sol. Notes i ho fa tot, ja.
Ara ho fa sol i
ai, mira, en Xavi del podcast TQ en Freqüència, gran persona i gran podcaster... bona tarda, Mosseguis, i la sort que teniu que ja no editeu. Sí,
que
sí.
Gastàvem molt de temps. Molt de temps.
Això,
clar, sí,
això,
un podcast Marc... d'una hora i mitja editar-lo és una feinada.
Sí, 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 però sí, nosaltres sí. som l'hòstia de còmodes, perquè el Xavi, que té un podcast que té... Jo, per exemple, aquesta setmana, ell ha estat escoltant a Ona Mitja, si no recordo malament, Ona Mitja o Ona Curta, emissions en farsi d'Iran en ple conflicte i les ha posat. Hi ha una emissora que parla amb els serveis secrets i que diu números en farsi. ¿Vale? I el tio ho ha trobat i ho ha posat. Clar, ha de fer edició sí o sí, a part que té entrevistes i bueno, mil històries. ¿Vale? Per tant, en Xavi no li treu ningú que hagi de fer edició.
No.
I es tira... I ho fa, suposo que té... Bueno, el tio ho entén moltíssim, ho fa superbé i té mogollon de pràctica, però tot i així, ell inverteix un temps en l'edició.
No, que edició és
fa
molt
segles
temps.
Que no ho fem.
Recorda, Tomàs, que jo sempre t'havia parlat d'aquella...
Mira què diu el Xavi. Jo us estic escoltant mentre edito.
No, perquè és que de vegades quan estàs editant, edites per la forma de les ones.
Sí.
Mires la funció d'ona i talles sí, i coses per la forma d'ona. No ho has ni d'escoltar moltes
mira,
vegades.
Però no sempre funciona bé, perquè la reproducció que fa el reproductor d'àudio de l'iPhone, que et posa, no et fa una forma d'ona, però et posa una mica, saps? Recordeu
no,
aquelles
però
barres?
No, això és molt lògic, home, això ha de ser molt lògic
no,
amb l'iPhone i de
jo
conya.
Jo buscava els capítols del llibre del Dani per aquells moments que fa com una baixada, vale? Perquè com sé que posava, hi ha un silenci, hi ha la música, sí. I després torna a començar, i m'enredava com a un català, perquè no corresponia al que...
No, perquè no és una eina de treball.
No,
si tu tens un lògic i una cosa, un lògic o un Autrocity mateix, doncs també tu ja pots treballar.
A l'Autrocity, que... Val a dir que nosaltres tota la vida li hem dit Autrocity a l'Audacity.
Autrocity,
vale?
Autrocity.
Perquè quan el vam provar en relació al GarageBand ens va semblar atroç.
Què collons és això? Què és això?
Estem parlant del Pleistocè. Estem parlant del Pleistocè. Audacity ja fa anys que va canviar i va millorar moltíssim i avui
sí,
dia és una gran eina.
Sí, no, a veure, està molt bé. La gràcia d'Audacity és que com que és open source, vale, tu de forma programàtica pots accedir a tots els filtres que tens a Outrocity. Però com hagis de fer servir la interfície d'usuari,
ha canviat bastant.
No saps si tallar-te les venes o deixar-te les llargues.
Ha millorat molt, Udo, que tu tens una foto de l'Atrocity de fa molts anys.
Sí,
ja no és...
però també les alternatives, els lògics, han millorat molt també.
Mira, l'alternativa de tot això, que el Dani t'ho pot corroborar, és Da Vinci. Que
imagina't,
ho fa tot i aplica els filtres ell, et corregeix tot ell i te n'oblides tu de tot. Increïble.
Et fa la transcripció... Et treu el soroll, ja fa tot el que puguis i més.
Però en aquest cas, el problema
treu
quan edites,
si
per exemple,
automàtica...
el tema del, a veure, ja, si tu vols afai posar els silencis entre mig, és un tema de portes de so i això, però jo recordo quan editava, perquè havia fa temps que editava àudio, edito poc. Sempre el gran desconegut, el que jo no vaig arribar a dominar mai, és el denoiser. De fet, és el Fantacity.
El Xavi, al lloc d'Atrocity, li diu Fantacity.
Doncs escolta, si et funciona, jo et dono la meva benedicció i el pots fer servir tot el que segur que...
No sé si dir... mira, a més, amb llenguatge del sur... Bueno, quan me jubila, faré una UI d'Audacity a mitges amb el... Espera, te torno a
recuperar. Claude.
Amb el Claude, que serà la Repotlla, amb T.
Ho pots fotre aquest cap de setmana i segur que acabaràs també, o sigui, no pateixis. Però el filtre del denoiser, ni el de l'Outrocity, que el vaig provar, ni el del Logic, no arriba... És el gran desconegut. Però en el moment que entra la IA generativa... Vale. El gran truc de la IA generativa és que no aplica denoiser, genera sense soroll, t'agafa la veu,
regenera sense
soroll. Regenera, és a dir, agafa l'àudio original d'entrada i te'l genera sense el soroll, i si la generació és bona et fa algo perfecte.
Jo avui, per exemple, estava editant un vídeo on sortia el de màrqueting.
Un moment.
A veure, acabarem amb allò del xupito i el director
sí,
de màrqueting que mossega la poma.
El xupito de Ranci, David Ranci. Un moment, que ara fa dies que no tenim update del senyor, que, perdoneu, que havia estat malalt, suposo que ja està recuperat.
Sí, no, està malalt
dius.
Encara.
Hòstia, doncs, perquè està malalt i continua donant pel sac. O sigui,
sí,
fatal,
sí,
sí, fatal.
No sé, una bueno. Cosa molt rara.
Ho ha delegat amb un Claude Bot perquè doni
no, és un marketing bot.
En principi, avui havíem d'anar a filmar un vídeo a un estudi que és client nostre i havia d'anar jo, doncs, a supervisar.
No ha anat al vídeo perquè l'han enviat a Correus, com si fos...
No, ha anat ell sol.
Ah, ha anat ell sol a fer el vídeo.
És un estudi de televisió. Jo anava cap allà i també m'havien dit al comercial, ostres, doncs va bé que vagis perquè veuràs l'estudi que tenen, és un estudi professional, i jo anava amb la il·lusió d'anar a veure aquest estudi. I quan estava amb el metro em diu, no fa falta que vinguis, jo, ells ho gravaran tot, ells s'encarregaran tot.
I tu ja anaves de camí.
Escolta, vine, perquè així ens veuran l'estudi, veuràs com tenen les càmeres...
Com treballen, coneixerà gent que fa coses com tu, que sempre fa il·lusió...
Sí.
No cal que vinguis.
No vinguis, ja vaig sol. Doncs bé.
I has anat a Correus i has fet el podcast. No,
sí.
Això va ser.
Sí.
Bueno, doncs a veure...
Estava editant un vídeo que vam fer fa unes quantes setmanes i durant una part que ell explica té una miqueta de tos. Se li nota que la veu fa... Vas dir, ostres, això com ho faig? Doncs Da Vinci pots entrenar la veu i vaig substituir la seva veu amb la veu entrenada i va treure aquesta
que respira. I es nota que és artificial o
no,
ho clava no, bastant, no?
Ho clava bastant, perquè a més vaig agafar per l'entrenament el mateix àudio, però sense aquestes parts.
I en suec.
No, en anglès.
Ah, en anglès. Vale.
Mira, aquesta tarda, abans de fer el programa, en el grup aquest d'ultrafriquis d'intel·ligència artificial generativa, on hi ha els del País Basc, en Rubén, un de Canàries...
Bueno, si es fa el Rubén, ja sabem que...
Però, o sigui, en Rubén no destaca aquí. Vale? Entens que el tema és que en Rubén... O sigui, en Rubén porta un nivell molt alt... en Rubén porta un nivell molt alt, o sigui, és en Rubén, però tampoc és que estigui molt destacat. O sigui, hi ha gent molt friqui aquí dintre. I de fet, ens està passant com a mossega la poma, perquè vam començar que només hi ha generativa i ara tenim el general, agents, books, lost and found, security i audio. O sigui,
no. I no teniu memes i en el futur tots serem gilipolles.
Aquests són els no, dos, aquest, és el, són aquest els seria són els dos el lost and found. Aquest, però jo és que els memes i el futur som gilipolles els hi vaig fotent en qualsevol canal. Jo ja trolejo directament d'allò. Però si tu ara imagina't el grup d'intel·ligència artificial que tenim en el nostre grup de Mossega la Poma, com si en aquell subgrup n'hi fotessin 6 grups més, no? Doncs en el grup d'àudio, doncs estàvem avui parlant d'un doncs, article, deixeu-me que el busqui, vale? I en aquest, d'àudio, doncs hi ha un article, doncs hi havia un article doncs, que bàsicament una de les coses que et donava 5 clips de música de 5 gèneres diferents i tu havies de dir quin és hi ha i quin no. Llavors jo he trobat la manera de craquejar-ho, és dir, el que sona més bé i el que sona més natural és el que sia. I l'encert, o sigui, el primer hi havia 5, el primer he agafat i dit, no, hi havia un soroll així com d'un banjo o una guitarra així estrany i allò, i al final jo estava buscant, diguéssim, la caiguda de les notes, pensant la ressonància, i mira, aquí veus aquí que la ressonant, dic, aquella era ja. Llavors he dit, aprendre pel cul, escoltar el que era, el que semblava més ben gravat, més ben mesclat, més com ha de ser, més un so canònic perfecte, aquell era l'IA. I comparat bueno, amb sons això, però orquestral, jazz, blues, Dani, pop, fins i tot vinils dels anys 30. Música de vinils dels anys 30.
El Dani té una peculiaritat i és que ell recorda, té somnis bastant estrambòtics i al final del somni apareix una cançó, li ve la cançó i es desperta i comença gravant el mòbil i la IA li genera la cançó.
Sí.
A més la clava bastant per lo que anava estudiant.
O sigui, jo faig això i em capo un cop de coixí alguna cosa, eh? O sigui,
per acabar aquest tema, diuen Ramon Maria Gallar des de Califòrnia, diu, home, però internament ha d'utilitzar alguna forma de denoiser, entenc.
No és un denoiser. O sigui, un denoiser és un filtre que el que agafa és que agafa certes freqüències que identifica amb el soroll i tu pots ficar-li en el denoiser certs patrons de soroll i llavors et treu el soroll, i el problema que fa és que et transforma la veu, perquè part de la veu o part de l'instrument sempre està dintre, del filtre de denoiser. Quan tu apliques el denoiser, sempre tornes la... Per exemple, la veu aquella veu típica del telèfon dels anys 80-90, del telèfon analògic...
Era una veu una mica nasal.
Bueno, metàl·lica, com passar per un tubo entre dos iogurts enganxats amb un d'allò, perquè hi ha hagut una... I el que has fet és filtrar freqüències fora i t'has menjat freqüències de la mateixa veu, amb el qual perd naturalitat. Llavors, en aquest cas, el que fan quan tu passes un clip d'àudio per un model d'IA i li dius que tregui el soroll, doncs el que t'està fent és que diu no, jo torno a generar la veu, identifico quina és la veu de veritat i només genero la veu i l'altre no ho poso. Però com que tornes a... És com si et tracta l'àudio com una recepta. De la mateixa manera que nosaltres, la nostra orella, no sé si us passa, no sé, Dani segur, jo quan escolto la música, si estic escoltant atentament la música, normalment tothom qui ha tocat en un grup, encara que siguis dolent com siguis molt dolent com jo, escoltes la música per pistes. O sigui, si tu escoltes una cançó, és que fins i tot la bateria l'escoltes per pistes. I on estan els snares, on estan els bombos, on està el... Tot.
Sense el baix, sense el violí, sense el piano...
Ho separes, o sigui, la nostra orella ho separem i podem separar. De fet, una bona mescla és aquella mescla que et separa les freqüències... equalitzes cadascuna de les pistes doncs, perquè hi hagi un instrument amb una presència important. Doncs com si aquests models tinguin la capacitat d'extreure De fet, hi ha models que ja fot un parell o tres d'anys que corren bastant bons, que tu li fots una cançó i et dona el fitxer de Logic Pro amb d'allò, allò te'l regenera, és una barbaritat.
Diu en Ramon que ho entén, que gràcies, que és extracció i regeneració.
Això és el que van fer, Ramon, amb l'última cançó dels Beatles. Ara fa un parell d'anys va sortir aquella cançó, com es deia, de All Because of You. Sí. Però era una cançó que bàsicament el Julian Lennon tenia, que a més en Julian Lennon ha tingut la...
Perdona, que diu que fan una transformada de Fourier natural.
Natural, sí, no, però no és només una transformada de Fourier, perquè quan tu fas la transformada de Fourier, tu pots tindre dues fonts de so que estiguin compartint una mateixa freqüència. I la transformada de Fourier no te la separarà, en aquest sentit. O sigui, tu, quan tu facis la transformada, no ho separaràs del tot. És molt bèstia. En canvi, el que va fer en Julian Lennon, que, com deia, va tenir molts problemes amb la Yoko Ono, perquè la Yoko no li volia deixar, diguéssim, coses que ella s'havia quedat i tot això, al final en Julian va agafar unes cintes d'en John Lennon tocant amb el piano. I, a més, una cançó dedicada a ell quan era petit. I llavors, amb la cinta amb la veu d'en John Lennon, el que van fer en McCartney i en McCartney i el Ringo Starr va ser extreure només la veu d'en John Lennon, ficar-la pel micròfon i gravar-la com ells volien que sonés en la gravació d'estudi, després agafar un solo de guitarra en la mateixa clau i més o menys amb el mateix ritme d'en George Harrison, i llavors el McCartney i en Ringo van agafar i van acabar de tocar la cançó. I al final va quedar una cançó dels Beatles. Dels Beatles, perquè de fet hi tenien, és com si haguessin tingut la veu només d'en...
Hola, Rafael.
Hola, Rafael.
Bona tarda.
Lo que és al·lucinant. Clar, a veure, aquí el problema és què està passant amb la música, quan de cop i volta la gent diu a mi m'agrada aquest tipus de música, doncs et generaré milions de cançons totes iguals o que totes comparteixin això. De fet, l'altre dia em va caure en el meu timeline de X, em va caure un article de recerca que havien fet que bàsicament deia que és molt difícil que tu t'entusiasmis amb la música a partir, diguéssim, dels 18 anys. Perquè el que deia l'article, bueno, em vaig dedicar a llegir-lo però em va semblar superinteressant, és que quan tens entre els 14 i els 18 anys, quan escoltes música, aquesta música et genera una reacció de dopamina, de plaer en el... De plaer?
No es limita fins als 18 anys, Marc. La emoció de la música...
Un momentet. Llavors, què és el que passa? Que és la música que tu has escoltat entre els 14 i els 18 anys, aquesta música et segueix produint aquesta reacció de plaer. Vale? Per això la generació X seguim escoltant la música que escoltem. I llavors, per tu més endavant, quan ets més gran, per exemple, amb la nostra edat, vale, doncs poder agafar i incorporar en la música que a tu t'agrada i en la música que tu vibres i disfrutes música, has de fer l'esforç d'escoltar-la moltes vegades. Perquè tu tinguis aquesta sensació de plaer, aquest alliberament dopamínic, vale? El que ha d'haver-hi una anticipació. És a dir, quan tu escoltes... més o menys explicat, el que passa és quan tu estàs escoltant la música, tu tens una anticipació a alguna cosa que té que passar, a una nota, a un riff, a una seqüència melòdica, a un alliberament de tensió d'allò, i llavors aquesta anticipació més el compliment d'aquesta anticipació és el que et dona el que et dona aquest plaer. I a més, si hi ha un petit element de sorpresa, vale? Sí. Per exemple, sí. vas a una banda de covers que toca una cançó que tu saps, però és una mica diferent. I llavors, aquella interpretació lleugerament diferent fa que sigui fantàstica. O tu te'n vas a veure, com la gent que se n'està anant a veure, els AC/DC, que el pobre Brian Jones està amb la gola que no dona, és igual, i va tothom. Anem-hi. venen a Sevilla i tots els trens cap a Sevilla que no hi caben. Ara no s'hi pot anar amb tren perquè els trens no van, però la gent hi va fent autostop o el que sigui, però la gent està anant, tens en Ciner anant a veure els Marillion allà on vagin.
No, i Manowar ve, no? O toca,
els Manowar.
Sí, no sé qui estava l'altre dia pregonant que anaven
a veure. A mi els Manowar m'agraden, el que passa que a mi els Manowar m'agraden per programar. Jo em poso programant Manowar.
Què deia, Rafael?
Quina visió més romàntica anar a veure els ACDC amb autostop.
Amb autostop, sí.
Com abans.
En el 2026.
Com abans, ei.
Sí. Però jo... aniries... Com es diu aquest sistema de compartir, que és una mena de compartir el cotxe?
BlaBlaCar?
Sí, exacte. Per cert, ens corregeix en Ramon, que va ser qui, per cert, qui ho va publicar en el grup de Mossega la Poma, diu Manowar l'any que ve a Badalona.
A Badalona, allà en el Màgic.
Sí.
Allà a la penya. Amb les Harleys i tot.
Mira,
i...
un comentari d'en Rai. Diu, m'agrada l'òpera perquè era el que feien a la televisió abans del partit de la NBA comentat pel Ramon III. Tota la raó.
Però més endavant dels 18 anys, vale? El que tu també pots agafar i descobrir nova música, però necessites repetició. Ho has d'escoltar. Ve de la repetició el fet de que, diguéssim, el nostre cervell incorpori aquests patrons d'aquesta cançó d'aquestes cançons perquè funcioni.
Hi ha LPs, Marc, que se'n van fixar a la primera escolta, al Brothers in Arms.
Però quina edat tenies?
Pues això, entre 14 i 18. No recordo.
En aquell moment dius... Sí. Hòstia puta! Jo recordo estar... em sembla que va ser amb...
També
em
va passar amb Pink Floyd.
Però, per exemple, amb un tema de Rem, està a Titus, a Badalona, a la discoteca, i el van posar. Que fotien coses molt rares, en comptes de ficar... Fotien això, i jo dic, hòstia, què és això? I buscar-ho, què és això exactament, perquè demà al matí me'n vaig a discos al Joker a comprar l'àlbum. I me'l vaig anar a comprar amb una escolta. Però tens aquella edat. En canvi, nosaltres, si tu vas descobrir nova música, has de treballar, t'has d'esforçar.
També depèn molt, suposo,
i varia de persona a persona.
El que fas en aquell moment, quan escoltes, també, et pot marcar. Per exemple, jo no vaig anar a Arizona quan tenia 20 anys, més o menys, i a mi Led Zeppelin com... Però estant en un Cadillac descapotable, blanc, al mig d'Arizona, escoltant amb els altaveus, Led Zeppelin va ser brutal. I des de llavors, Led Zeppelin o The Doors o... música d'aquell estil...
No sé si l'has vist, la pel·lícula que és una pel·lícula documental, The Song Remains the Same, que bàsicament és un concert amb tot el behind the scenes del concert dels Led Zeppelin al Madison Square Garden. Brutal. Brutal. Brutal.
Vull aixecar el dit. Fa uns anys, dos anys o tres, no estic parlant de més lluny, vaig escoltar una cançó que és nova d'una noia que es diu Dizzy, que es diu Open Up Wide, que no l'havia escoltat abans i, no, òbviament, no tinc ni entre 14 i 18, ja els he superat, i em va impactar tant, i és una cançó actual, em va impactar tant que va passar aquest procés que em passava quan era jove i descobria una cançó que quedava gravada, Marc. O sigui, que no s'acaba, s'esborra.
Però llavors vas fer la repetició. Hi ha un moment, et va cridar l'atenció, llavors vas fer l'escolta, les 4 o 5 escoltades d'aquesta cançó i pam, ja és teva.
Mira, te diré una cosa. Em vaig quedar pillat i vaig parar la cançó, vale, perquè... no sé si l'esteu escoltant de fons, perquè ja l'he posat, perquè va dir una expressió, una paraula en anglès, que no l'havia escoltat abans, però sí que sabia el que volia dir, que era headbanging.
Headbanging,
sí. Sí, headbanging, no? Clar, jo no l'havia... Sí, sé el que era, però no l'havia escoltat abans. I com és tot, tot, diguéssim, la, tota la tornada de la cançó és headbanging, 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 vale? Bueno, a part que la història que explica és molt... Bueno, està molt bé, vale? Diu, la noia es diu Dizzy. O sigui que xula, xula. Mira,
sí. Sí, en freqüència.
Mira, mira què diu el Xavi. El Xavi. Diu, si sapiguessi... Sí, si sapiguessis la sensació cada vegada que escolto Isao Tomita amb l'arabesque del Debussy, perquè era la sintonia de Planeta Imaginari. De... Sí, sí, jo també sí. La tinc, la recordo, la sí. Recordo, aquesta sintonia. Era molt, com molt, molt de fer així, de...
Ha, sí, sí. I, mira, jo us en diré una, que hi ha un tema de Metallica. Hi ha un tema de Metallica que jo no
anàvem a parlar, mosseguis, no anàvem a parlar de música.
No, no anàvem a parlar d'això.
No.
Espera, que encara tenim una cosa de microtonals que estic explicant, Dani.
Sí, sí.
Que... Però, per exemple, hi ha un tema de Metallica que és Set But True, vale? Que jo, jo no havia estat un oient original de Metallica. O sigui, em va arribar després. Em va arribar, per exemple, amb les versions simfòniques, amb els Metallica, en plan simfònic, va ser quan em va agradar més en aquella remesa, diguéssim, aquella reinvenció de Metallica, on reinventaven els seus propis clàssics. Però, per exemple, el tema Set But True s'entén molt bé quan has vist les pel·lis dels Senyors dels Anells amb el personatge d'en Gollum. Si escoltes la cançó i mires la lletra, veus que hi ha una... que el personatge d'en Gollum i la interpretació fantàstica de l'actor que fa de Gollum, que, per cert, l'actor que fa de Gollum té locutat a l'audiollibre del Senyor dels Anells i me'l tinc que escoltar només per escoltar-lo fet per ell, perquè és que, a més, he vist gravacions de quan ell agafa i locuta i entra en Gollum i és una bogeria absoluta, vale? Perquè tens en Gollum fent de Gollum i és brutal, però... la cançó Set But True, doncs l'entens, o sigui, de cop i volta quan llavors generes més connexions, o sigui, no és únicament una cançó, és una cançó amb el tema, amb la lletra, amb la història, per exemple, els Blind Guardian, doncs, que tenen temes, doncs això, són els Senyors Anells i la Terra Mitja i tot aquest tipus de coses. I llavors només anava a dir, la proposta, mossegui, és que podeu trobar en el YouTube els nostres amics del programa The Who, que és la banda de metal de Mongòlia, tenen un puto cover de Set But True amb mongol que és que es cauen les bigues del sostre. O sigui, de veritat, lo del headbanging, Tomàs, és headbanging a dalt de cavall, camí de la iurta.
Mira, en el Rai li hem donat la tarda, perquè diu, quan es parla de música sempre es tracta de dir què tipus de música agrada. Mm. Però ara més, espera, torno a recuperar-ho, que és que dura pocs segons, però ara més, major, només en tinc un estil que m'agrada, qualitat. És un estil rara avis. El que passa que la qualitat és un baròmetre una mica personal, ¿vale? A vegades. Sí, sí que hi ha música ben feta, eh? Això no ho discuteixo. Entenc
sí,
el que vols dir.
Sí, però en aquest cas, per exemple, hi han atrocitats com el reggaeton, ¿vale? que venen precisament d'una producció musical de primera qualitat. O sigui, en el moment en què tu agafes un producte...
I després hi ha un tema amb la música que és molt difícil de pair, Marc, que és si la música t'emociona o no t'emociona. Mira, un exemple amb en Xavi de Ceco en Freqüència. Ella escolta la... Com es diu aquesta? Aquesta noia tan famosa catalana que està tot arreu.
La Rosalia.
No? La Rosalia. A mi no em diu res. No m'emociona en absolut. Em deixa absolutament indiferent. I a ell li posa el pèl de punta.
Li posa sí, però, a veure, però per exemple, en el cas de la Rosalia, o sigui, pot ser el que t'agrada a tu o no, però... Tu reconeixes que talent hi és. O sigui, talent hi és.
No, jo no dic... No,
o sigui,
estic criticant
ni l'esforç, ni el talent, ni
la qualitat.
No, tu enganxes una persona.
Estic dient que aquella música no m'emociona.
No, no t'emociona, però tu és molt fàcil identificar. Quan tu, per exemple, segueixes a la Rosalia, i sobretot quan va haver-hi aquell tio que es dedicava a fer anàlisis musicals, que t'agafa i et parceja el que fa la Rosalia. I a més és totes les vegades que ella s'ha reinventat. O sigui, és una tia que se reinventa cada vegada. Una mica el mateix que va fer la Madonna en la seva carrera.
Exacte.
Que es anava reinventant ella mateixa. Sí, ella agafava, treia un disco, era un disco, la Madonna ha tret un disco, vés a saber què collons ha fet. Perquè t'ha fet una cosa completament diferent i sempre saps que ellos t'agradarà més o menys, però saps que hi ha una quantitat industrial de talent. Però, per exemple, agafes molta gent de la colla del reggaeton, és a dir, no, agafes una fórmula, agafes una producció, una audioproducció de molta qualitat i com que repeteixes la mateixa fórmula i, doncs, tira que te crio.
A mi passa ara que escolto música jazz o música dels anys 50 o fins i tot música dels anys 40 que no té a veure amb mi, que és anterior a tot lo meu, i m'emociona.
Sí, i el que passa també quan tu tens música dels anys 50 que ha passat un filtre del temps. Als anys 50 es feia moltíssima música, vale? I una part d'aquesta música, per efecte l'indie, ens ha arribat ara. I la música dels anys 50 que arriba ara era la puta crem de la puta crem.
Sí,
val? És com ara dir, no, és que la música dels anys 80 era de puta mare. Esclar que sí. Tu agafes unes seleccions de les millors cançons dels anys 80 i dius, collons, quina música teníem, acollonant. Però també hi havia cada tordo que t'hi cagaves.
Sí, hi havia molta caquilla.
Fotis als 40 i hi havia uns tordos de radiofórmula que eren infumables. Però el que ens ha arribat, el que ha sobreviscut, el que recordem tots, hòstia...
Vull tornar...
O sigui, jo què sé, per exemple, el Take On Me.
Ja, Take On Me, sí.
Temazo, sí, o sigui, te'l poden tocar amb flauta. Temazo que te cagues. ¿Vale? Estàs a Suècia, el puto Final Countdown. Tot l'àlbum aquell d'Europa en el Final Countdown, aquell àlbum és un àlbum rodó. Et venen ganes de tenyir-te el cabell i posar-te metges.
Es notava molt la feina dels productors en aquell moment, en aquella època.
Però dius, el tema és l'efecte l'indie. L'efecte l'indie és l'efecte aquest, diguéssim, que hi han coses que sobreviuen en el temps. I sobreviuen en el temps per un motiu, i altres que s'obliden. Hi han coses que s'obliden, hi han coses que no sobreviuen al temps, que t'oblides. I les coses que sobreviuen en el temps és per algun motiu. Llavors, clar, tu dius, hòstia, música dels anys 60, la dècada prodigiosa. Llavors, collons, la dècada prodigiosa. Unes cutrades, unes horterades de la hòstia.
Però a veure,
de
la hòstia.
Cutres al chichero,
i no hi ha
Paquito
grups
chocolatero.
Raros que no ha escoltat ningú que us han marcat i us han agradat molt. Per exemple, jo escoltava un grup que es deia Johnny Huerga i los que remontaven el Pisuerga. I era boníssim, boníssim. Boníssim, boníssim. I no se m'oblida, no se m'oblida. Bueno,
o els Inhumanos.
Sí,
o els Inhumanos, però tampoc és de dir que ja no em posaré un disco als Inhumanos i me'l posaré, i et reies molt.
I parles amb la meva cosina i va ser marcada per Los Hombres G, que a mi mai m'havien dit res, aquests. Però bueno, a veure, un moment.
Los Pecos.
O Los Pecos, calla, encara pitjor.
Veieu com als anys 80 hi havia coses terribles?
Horroroses.
A veure una cosa, els Hombres G per què triomfaven? Doncs perquè el líder dels Hombres G es deia Summers i el seu pare era un productor, era un important a Televisió Espanyola. I era el productor. I evidentment que llavors els Hombres G triomfaven. Vale? Dic, collons, és que gratxa el catso.
Què
per
deia,
cert,
Rafael?
En el podcast de Resist History...
Los ilegales y siniestro total. Aquests
los ilegales. Señora, si no le gusta mi careto, cambie de canal. va sortir en la 2, en aquell programa allà, senyora, si no le gusta mi careto, cambie de canal.
Era una època molt complicada. Igual que ara, per cert, que Barcelona ha tornat a donar índexs molt alts de cocaïna en les aigües residuals. Vull dir que sàpigueu que
anava a dir que és perquè... Bueno, no ho deixo, no ho dic.
Ai, mira.
No diré que...
L'orquestra Plateria, Gato Pérez. Sí, això és Revetlles de Sant Joan, de barri, totalment, Xavi.
Sí, però l'orquestra Plateria tiraven de clàssics a punta pala.
I aquest també és un clàssic. Tarzán i su puta madre buscant piso en Alcobendas, que això és també un altre molt... Un nom molt, molt, molt propi de l'època.
Però fixa't que moltes d'aquestes coses no han sobreviscut.
No
han sobreviscut el temps, no tornen. No torna en aquell moment, en un estiu, va molar que t'hi cagues, la cançó d'Estrella d'Am, el que tu vulguis, i no torna.
Els Geni Juerga i els que remonten el Pisuerga feien una música celta d'arrel castellana, de la meseta, d'arrel mesetària. Però feien molt bé, la veritat.
Sí, però els que la gent coneix són els Celtes Cortos.
Sí, que és un altre rotllo, sí, sí.
Que també vaig gravar a Badalona. Que també, els que la gent, els que segueixen sonant i que recorden i que la i que de,
Diu, avui amb les piles carregades que li do, suposo que Ludo que li sí, dona, Ludo. Que li dona força més que la coca. I avui tenim un dia d'aquests, sí, sí. El Ludo, va, exacte, ja en tenia, sí, sí. Una cosa.
Ens vam caure la marmita. Tenia que de comentar,
és que vull tornar al tema de la música i perquè vull fer un vull parlar en boca d'un tercer. Que l'altre dia vaig veure un vídeo, i ara, després us explico la història, que feia una defensa del món analògic versus el món digital. ¿Vale? Explico el context. Però tu, Dani, volies parlar d'alguna cosa? Volies parlar de...
No, és que el tema musical ha començat quan jo l'he comentat al Ludo d'un grup que es diu Angine de Poitrine.
Angine de Poitrine, que es dediquen a fer música microtonal.
Mm-hmm. És tipus rock, però microtonal. Són dos francesos, i que un toca la bateria, l'altre toca una guitarra doble, i tenen una sèrie de pedals. És com una mica el concert que fa l'anglès aquest de Pèl Roig, ara se m'ha anat al cel, el seu nom al cel. Grava pistes i amb el pedal va seleccionar les pistes que ha gravat anteriorment.
Amb un looper.
Sí. I té una guitarra microtonal i dit, vaig a escoltar-ho. Oh, no està malament. No està malament.
Que la idea del microtonal és a dir, l'escala que nosaltres escoltem normalment, la música que escoltem, està amb les escales que estan l'escala cromàtica que està basada en semitons, en mig tol. I després, a partir d'aquí, doncs, tens l'escala major, doncs, que té unes relacions de tons i semitons en el que toca. Però, en canvi, la idea de la música microtonal és dir, no ja treballaràs per sota de semitons. Llavors, evidentment, el que sí que hi ha és, a veure, per exemple, la música de corda en instruments sense trastes, els violins, el baix, el contrabaix, aquest de els bass sense trastes, bàsicament és sempre música microtonal, vale? I per exemple, el rock and roll és microtonal, perquè un dels recursos més habituals que fem servir els guitarristes doncs és el vibrato i el bending, i amb el qual a partir d'aquí està sortint-te del to, i tens l'element expressiu, i la veu humana també és microtonal, a no ser que faci reggaeton i et fiquin autotune, vale? Però això és un altre tema, és dir, no mereixes cantar, i ja està, ets una piltrafa i estàs d'això, però és una altra cosa, però llavors la idea és que llavors ja quan tu ja fas que el teu instrument ja no estigui afinat en una escala major, en una escala menor, una pentatònica, sinó que li casques directament els microtons aquí dintre, vale? Que ja, que pensem una cosa, quan nosaltres escoltem per exemple la música àrab que té aquesta sonoritat diferent, ells continuen treballant amb les escales de semitons. El que passa simplement és que munten, treballen en modalitats diferents entre el que són les tòniques i la composició de l'escala i les relacions de l'escala i l'escala oriental. Per exemple, si qualsevol, ara si en Dani, que té un teclat aquí dintre, comença a tocar només les tecles negres, sonarà música japonesa. perquè és l'escala pentatònica que fan servir els japonesos, però la idea aquesta és molt experimental. El que passa, allò es costa molt, que t'agradi.
No, el que m'ha sorprès que entri... enormement que m'ha atrapat directament.
T'ha atrapat, o sigui, si aconsegueix atrapar-te és que tenen alguna cosa a dir.
És el que comentaves fa un momentet, és aquesta sorpresa. Hi havia unes notes entremig d'aquestes microtonals que dius, ostres, això li dona una frescor, una cosa rara que et
motiva. La sorpresa.
Sí, la sorpresa.
Però segurament deuen estar amb algun tipus d'armadura normal, diguéssim, sí. amb una escala normal, i utilitzen aquestes notes entremig.
Ah, exacte.
Això, per exemple, si tu escoltes un d'aquests guitarristes virtuosos, tipus Satriani o Steve Vai, ja estan fent això. Però ho fan a través del vibrato i el bending. o els microvendings que hi tocaven ficant a dintre, dius, hòstia, com és que aquest senyor està fotent? Quines notes està tocant? No, és això, és sí, això. Sí, sí, sí. Dic, o en Clapton yeah, mateix yeah. també ho fa. Per exemple, si mireu el concert, el concert d'homenatge a George Harrison, concert bestial, la primera part és només de música hindús, el podeu saltar sencera, però després hi ha tota una part, diguéssim, ja, doncs, en Harris, hi ha en McCartney, en Ringo Starr, la Kate Bush, en Clapton, en Phil Collins, tots allà fotent un homenatge que t'hi cagues tocant cançons d'en George Harrison. La cançó icònica d'en Harrison, While My Guitar Gently Weeps, en Clapton entra fotent un lick que és increïble. O sigui, busqueu-la, o sigui, busqueu el Concert for George, el While My Guitar Gently Weeps, el lick d'entrada d'en Clapton. Dius, què collons has fet? Què et fot
no sé, algo? No sé en quin motiu es van trobar tots tres a l'escenari, però hi ha a YouTube uns vídeos d'un concert on està l'Eric Clapton, l'Eric Clapton, l'Sting i el de Genesis,
en Phil Collins i en Harrison. Collins. És el concert de Montserrat.
Oh, pues és brutal. És el concert, brutal.
I també apareix també en Knopfler després.
I en Knopfler també apareix.
Perquè es veu que hi ha una illa del Carib, que es veu que és la illa de Montserrat, que es veu que va haver-hi un tsunami. Va haver una catàstrofe, no sé si va ser un huracà, un tifó, un tsunami, es va acabar d'allò, i llavors en Harrison em sembla que va ser que va...
Hi ha un... Tots toquen i canten Money for Nothing. Oh!
No, però és que, a més la conya...
Això sí que em posa la gallina de piel.
La conya és que el Money for Nothing es va gravar a Montserrat, a l'illa Montserrat on hi havia l'estudi aquest. I resulta que quan estaven allò que feien, que posaven a l'estudi...
Dura 12 minuts la cançó, sí, una barbaritat, sí. Perquè es van passant uns i altres...
Però la història és que quan es va gravar originalment el Money for Nothing, els Dire Straits estaven gravant el disco de Brothers in Arms i l'Sting estava fent surf a Montserrat. I li va dir, puja, puja, que farem alguna cosa. I per això l'I Want My MTV el canta l'Sting, el que va convertir-ho en un èxit tremendo.
Mira el que diu el Xavi, diu, avui ho peto jo, peta l'ordinador editant mentre us escolto a vosaltres i de fons els engine de Poitrine, interessant, Dani.
Gràcies.
Vale, deixeu-me que... A veure, queden
doncs, escolta, llavors, com a proposta museguis, ja li dius en el Perplexity que ja no hi ha d'haver-hi el concert for George,
ja no hi ha
a l'engine de Poitrine... el concert benèfic de Montserrat i també el concert benèfic per Bangladesh que va muntar també en George Harrison. Gran concert. Abans hi havia... Va haver-hi una època que es muntaven aquestes patums, es juntaven per dir, hi ha hagut alguna cosa, muntem un concert, recaudem una milionada i han quedat uns concerts. Perquè aquesta penya pràcticament fotien dos assajos, pujaven allà i fotien un concert acollonant.
Era molt d'improvisar moltes coses, Marc, però els hi quedava tan bé.
No, tocaven cançons que ells ja sabien que coneixien i que tothom del públic coneixia, i llavors dintre d'aquesta cançó feien una improvisació.
Es deixaven anar, sí.
Però llavors, aquesta improvisació dins d'això que ja coneixes fa que tinguis el públic. Perquè si tu agafes que és una miqueta la idea del jazz. O sigui, si tu agafes, per exemple, el free bop, el jazz free bop, és infumable! És horrorós! Bob vols agafar, estar allà en el local amb una cervesa i tirar-li el cap al saxofonista, dir, la mare que et va parir, toca alguna cosa que tingui sentit, perquè tens tot el virtuosisme del món i no mola. Però t'agafen un dels clàssics del jazz, una de les cançons clàssiques del jazz que el públic coneix, que tots els músics coneixen, i això et permet que la improvisació entri i que ens agradi allò, perquè tothom... És com el blues. Tu, encara que no coneguis la cançó, l'esquema de les 12 barres del blues amb l'escala pentatònica i un parell de notes decoratives que et foto per allà dintre, hi ha tot un llenguatge, i llavors tu escoltes un blues i automàticament t'entra a la primera. Sense, perquè no és una música nova i vella a la vegada. Jo què sé, busqueu, per exemple, a YouTube el Philip VI tocant Alchemy. Flipeu!
Mira el que diu el Ray. Take five. A veure, queden 5 minuts perquè tu tens Harout,
avui,
jo també tinc Harout.
Sí, avui el Perplexity Pro té que ficar molta música, eh?
Bueno, no, avui farem servir el Perplexity Pro perquè normalment ho feia tot Riverside, però Riverside no era tan acurell com
avui ni el Riverside ni el Perplexity Pro agafa tot això, eh?
Bueno, com farem servir Perplexity, totes les referències musicals, tots els vídeos de YouTube i tot el que hem dit, sisplau, és important que ho posis a les notes del programa.
Sí.
¿Vale? Deixeu-me acabar 3 minuts i acabo.
Jo et deixo acabar perquè he de marxar, que he de portar el nano al tennis. Escolteu tota la música que us ho dic, jo em poso a l'Angina de Poitrini ara després. Moltes gràcies. Una abraçada a tots.
Em diràs què tal.
Ja t'ho
vegi bé, Ludo.
Adéu.
Bueno, era per acabar una mica, si us sembla, fent el cercle aquest de parlar del món analògic, el món digital. En el món de la ràdio, en el món de la radioafició, hem tingut com dos camins, no? Que tu pots arribar amb equips de molts diners en els dos mons. Això també passa amb els equips d'edició de música o de generació de música, eh? Un és el món analògic, que el món de la ràdio, les ràdios analògiques bones, eren aquelles que tenien... discriminaven molt bé, a part de lo que és la part de transmissió, en recepció discriminaven molt bé el soroll de la veu. I això es feia ficant-hi filtres que normalment eren filtres de quarts o filtres mecànics, vale? que polien la veu i que la aïllaven, tallaven diferents freqüències i aconseguien, uns equips que tu escoltaves amb una sonoritat a l'interlocutor de les antípodes amb una ràdio de radioaficionat. Vale? I els diners, la pasta anava aquí. Anava amb la gent que havia dissenyat els filtres, que manipulava analògicament l'àudio, que retallava, i al final treia un àudio net. I la diferència entre una ràdio analògica barata i una ràdio analògica cara era això, aquesta experiència d'anys i anys i anys en la qualitat dels filtres analògics. ¿Vale? Fa pocs anys, fa 10 anys, va començar a aparèixer la ràdio digital, el que nosaltres diem Software Defined Radio. És una ràdio que escolta tot des de 0,1 cicles fins a 30 megacicles. Ho escolta tot, ho reinterpreta i t'ho rebota totalment reinterpretat. I aleshores, en aquesta feina de regenerar o de treure-t'ho, aplica filtres que són digitals. D'acord? I en aquesta aplicació de filtres digitals també tenim les ràdios barates i les ràdios cares. Hi ha gent que treballa molt els algoritmes i treballa molt la depuració, de com abstreure realment l'àudio del so. Estic parlant del món digital. I aquí també trobareu ràdios barates digitals i ràdios cares digitals. El Callum, que és un senyor anglès que fa antenes de radioaficionats, que és molt bo, és un enginyer. Ell fa molts anys que està a la ràdio. A ell va fer un petit vídeo a YouTube dient per què a mi no m'agraden els SDRs, els Software Defined Radios, per què no li agraden les ràdios 100% purament digitals. I venia a dir, jo, en el meu cap, fa anys que escolto la ràdio analògica, ja fa anys que escolto el soroll de fons, la veu damunt. El meu cap, el meu cervell, està hiperentrenat en abstreure el Mike, el Foxtrot, el Lima, el Charlie, d'un soroll, i molta gent escoltaria res, i jo, el meu cervell, ja ho escolta. És més, com en conec els indicatius del món i sé com parla la gent i tal, sóc capaç de fill de gap, d'omplir els forats, d'abstreure tota aquella informació on molta gent només escolta un soroll o no acaba d'entendre el que s'està dient. No? I ell justificava que li continua emocionant i agradant més la part analògica de la ràdio en contraposició a la part digital, on a l'esforç el fa l'ordinador i no li deixa llibertat al seu cervell, que està entrenat, per fer aquest joc. I em va semblar una bona reflexió. Volia acabar explicant-vos aquesta anècdota de la ràdio, perquè jo crec que el Callum tenia sentit amb el que deia, i ho explicava ensenyant exemples, no? De dir, mira, escolteu això... Bueno, no sé, m'era enrotllat, però volia posar en defensa també el món de l'àudio analògic. Queda res. Dani, Rafael, voleu tancar el programa amb alguna reflexió?
Bé, clar, m'he perdut molt part del programa, però que crec, que, almenys per mi, no, que la música que es va fer als anys 80, finals dels 70 i els 80, va ser de les millors èpoques musicals, almenys per mi, que es va fer, no? A més, en aquell temps estava a Ràdio Balaguer, feia Ràdio Fórmula, i coneixies una miqueta més bé la música que es feia en aquell moment, no? I per mi va ser la que més ha influenciat després amb els meus gustos musicals. Ara tampoc me tanco a res, no? I la Rosalía té cosetes, té coses amb aquest àlbum que estan molt, 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 molt bé.
Jo anava a Anglesola, de jove, de amb aquestes edats, i allà Big havia Bang. Un... Sí, el Big Bang. Ui, això no puc explicar. Però el que sí que puc explicar és que de jovenet anava a Anglesola, que està a tocar de Tàrrega, i un familiar, un cosí llunyà, que estava a la casa, era més gran que jo, tenia 2 o 3 anys més gran que jo, i ell estava ja ficat en el món de la música, li agradava molt. Ell va ser qui em va fer descobrir molts grups que després han format part del meu bagatge musical. És molt curiós, sempre hi ha una persona de referència quan ets jove que t'encamina, no? Que t'ensenya, que t'obre nous horitzons musicals. I a mi em va passar a Anglesola, Rafael. Sí, sí. Havia molt bon gust musical a les Terres de Lleida en els anys 80.
Sí.
90, sí, sí. Dani, perdona, no sé si anaves tu a comentar alguna cosa més. Molt bé, nois, pues jo ho deixaria aquí. Ja portem més d'una hora i quart i res, no... tenia propostes que entroncaven amb coses que havíem dit en el programa anterior, però mira, no té sentit treure-les. Recordeu que el programa anterior parlava de les dades obertes, de la manca de transparència en molts governs, etcètera, etcètera. Però mira... No les diré, perquè no té sentit. El que sí que diré és que els mosseguis que no esteu a Telegram a Mossega la Poma, us hi apunteu, ¿vale? Perquè la cita i la proposta de coses relacionades amb temes que es van parlant en el grup o que parlem en el programa són constants. Vull dir que així no us perdreu cap referència i no les llegiré. Molt bé, nois. Doncs moltes gràcies, Rafael i Dani, per ser.
Gràcies.
I als oients també. I ens retrobem la setmana vinent. Adéu-siau.
Vinga.
Adéu.
Adéu.